El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Quart de deu, comença com sempre aquesta hora la tertúlia del Gall del Monestir. De fet, ja hem sentit la veu d'Eduard Gené de fons, perquè la tertúlia té una cosa, que és la part radiofònica, que òbviament és les que escolten des de casa, i l'altra és la tertúlia en general, que comença uns minuts abans, quan ens estem preparant aquí a l'estudi Ramon Bernils per tractar diversos de temes d'actualitat. Avui amb nosaltres l'Eduard Gené, en Lluís Ribas i el Bernat Picornell. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
Ha anat bé el cap de setmana? Sempre pregunto el mateix, ja ho sé, però m'interessa molt que els meus tertulians s'ho hagin passat molt bé el cap de setmana i estiguin relaxats.
Molt dents, molt dents,
Sí?
Molt dents.
Molt bon temps, que això és una bona notícia.
Sí, jo pateixo per la gent que té parades de castanyes a Sant Cugat, que ja s'han instal·lat, i veig com la gent encara va amb màniga curta, pantaló curt i sandàlies, i vaja, que jo més que castanyes, pobra gent, faria gelat de castanyes, perquè el pas que anem...
No, però té un avantatge això, i és que durant el dia et pots anar canviant. O sigui, tu a primera hora del matí estàs, diguéssim, a la tardor.
A primera hora del matí, primera hora, 7 del matí.
Primera hora, 7 del matí, les 8... A partir de, de les 10, quarts d'11, ja comences a arribar cap a l'època estival. Al migdia estàs a preestiu. Fantàstic. A la tarda, cap a les 5, a l'hora del te, diguéssim, si fóssim a Anglaterra, comença la cosa ja a canviar una mica. Llavors, ja la màniga curta ja no va bé. I a les 9, escolta'm, tornem altra vegada a la tarda. I si t'allargues més a la nit i ets una mica més tard, doncs a la una fa fresqueta. I a més humitat. No ens n'oblidem a segons quins jocs ja s'han cugat. Molta humitat.
Jo m'aniria acostumant que a la tardor i les castanyes es mengen a la platja, diguem, perquè bé, portem molts anys que els titulars dels diaris són allò, portada, foto de la Barceloneta, amb la gent a la platja el dia 1 de novembre. Per tant, anem-nos-hi acostumant, perquè portem bastants anys així i no sé si té pinta de que vagi a variar massa.
No ho sé, jo el trobo més maco. Jo em recordo que jo anava a l'escola Massana i quan començaven a sortir les castanyeres allà a la Rambla, jo portava uns tabardos d'aquests gruixuts perquè fotia fred. Llavors es compraven castanyes i ens posaven dins les butxaques per escalfar-se les mans, o sigui, que perquè es mantingués més. Jo tinc aquella escena que la trobo més maca.
Però sempre hi ha un precedent, t'hi has fixat? Quan em diuen, aquest any no sé què, tal, 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 llavors diu, des de l'any 1952, aleshores vol dir que l'any 1952...
Sí, també havia passat. Sí.
Havia passat, com a conseqüència, que si en remuntessin...
Però pot ser que fos un any concret, però és que ara portem molts anys, no? Jo la foto de l'1 de novembre a la platja, la gent, bueno, cada any, últimament, els últims 3 o 4 o 5 anys, la recordo, diguem, el titular de castanyes de castanyada a la platja.
Sí, no és possible, és possible. Ja deia molt dents perquè aquí vam tenir ahir la inauguració del Festival de la Poesia.
Vam tenir el 14è Festival Nacional de Poesia, que va començar aquest migdia, homenatge a Joan Vinyoli, també va haver-hi una glosa de l'escriptor Jordi Llavina i l'espectacle El riu encès.
Exacte.
Per cert, que és la primera vegada que el Festival de Poesia de Sant Cugat porta l'epítet de nacional. Per tant, podem considerar que és el Festival de Poesia de Catalunya i dels Països Catalans, que de fet ja ho era de facto, però vaja, finalment tenim el bateig i el nom ja.
És que hi ha un
Festival Nacional de Poesia.
Sí, és que hi ha un fet diferencial, que seria que des d'aquí, aquest Festival de Sant Cugat des de sempre ha sigut un festival dedicat a la poesia catalana. És que, per exemple, el Festival de Barcelona és un festival internacional de poesia internacional, on la característica és que vinguin poetes d'arreu i que puguin recitar els seus poemes amb la llengua pròpia. Aquesta seria una de les primeres diferències. La segona, potser, en aquest any, és que, per comptes d'haver-hi un poeta d'honor del festival en concret, el que hi ha és un poeta nacional, que és el Vinyoli, perquè va néixer fa 100 anys i fa 30 que en va morir, i aquesta diferència la fa, en aquest cas, com va dir l'Ala Borràs, la directora del, de l'Institució de Lletres Catalanes, doncs, com a nacional, no? Per cert, va ser molt maco veure la Borràs al costat d'en Jordi Llavina, que és el comissari del, del festival, amb unes diferències d'alçada considerables, alçada física, vull dir, eh? No m'entro, entro en altres disquisicions.
Algun comentari sobre el festival de poesia?
No. Anava a dir que no sé si el nom fa la cosa, jo ho desconec. Segurament tu, Eduard, ho sabràs més. No sé si és que és nacional perquè els ho hem inventat i queda bé i així ve més gent a veure'l, que no sé si ve gent de fora a veure'l. Jo crec que una cosa nacional entenc que és quelcom projectat doncs, arreu del país. No només que projecta allò que es fa al país, sinó que queda projectat arreu del país. La gent, doncs, en poc gaudir. No sé si és el cas i de fet, vaja, a veure si tinc temps, diguem, per entrar-me més doncs, en aquest festival, però era la pregunta que volia fer i volia fer-te, diguem, si, no sé si és que el nom fa la cosa o ens ho hem inventat ara de cop. Això.
A veure, diguéssim, que suposo que la voluntat de, en aquest cas, de la Institució de Lletres Catalanes és que sigui el Festival de Catalunya, que per tant no només quedi el públic i vagi la gent que hi participa, quedi restringit a la gent de Sant Cugat, sinó que vingui molta gent de fora. A veure, un festival de poesia, la poesia, en definitiva, dir molta gent vol dir 200 persones. És així, és a dir, el tiratge dels llibres de poesia, quan un llibre de poesia arriba als 1.000 exemplars amb 3 edicions, és un èxit. I aquesta és la realitat. Per tant, pensar en la poesia com un fet massiu, segur que no. El que ho aconsegueixi o no ho aconsegueixi, jo diria que si s'esmercen esforços, probablement al final podrà aconseguir-ho, però amb aquest nivell que estic dient, pensar en grans masses, ja dic, això estaria fora de lloc. Si no es produís algun acte que es pretengués que fos massiu, aportant-hi gent que tingui un ganxo, que no sigui estrictament el de la poesia, que això també podria ser.
Jo trobo faltar aquí a la ciutat un... És que, clar, passes pel país, diguem, i veus grans festivals, doncs, al Mercat de Música Viva de Vic, no sé, en fi, festivals de tot tipus massius, en els quals la gent hi va, la ciutat es transforma, i jo ho trobo faltar una miqueta una cosa així aquí a Sant Cugat, diguem, no? Perquè hem anat, doncs, tenim petites cosetes, no?, que anem fent al llarg de l'any, Festival Nacional de Poesia, que està molt bé que es faci aquí a Sant Cugat, i que, a més a més, fa bastants anys, doncs, que ja es va, doncs, desenvolupant, però sí que és cert, doncs, que trobo faltar, no?, doncs, una injecció, doncs, un cap de setmana que a Sant Cugat, doncs, rep la visita de molts catalans. No teníem la Fira del Llibre i no la vam aguantar un any i ja està.
Va venir
de rebot.
Sí. Però en qualsevol cas, no sé, no, trobo faltar, no?, un cap de setmana, doncs, de rebre allò un gran impacte, diguem, i amb una activitat, doncs, que realment, doncs, pugui gaudir-ne, doncs, vaja, un sector més gran de població, no?
El Lluís feia que sí.
Sí. No, perquè estic totalment d'acord amb en Bernat. Aquí fem 3.000 coses petitetes. I jo crec que el que tu dius és veritat. Que hi ha moltes poblacions que tenen alguna cosa important. Aquí vaig fer molt esforç amb la Nit de l'Art. També hi ha voluntat, que no sé per què, perquè les coses no es moguin de la sombra del monestir. Encara no ho entenc. És una sensació que jo sempre he tingut, que es fan les coses pensant pel poble. I està bé que es facin les coses pensant pel poble, però que puguin traslladar-se o traspassar la sombra aquesta, jo crec que és molt important. I coses de nivell a aquesta ciutat no ens en falten. Jo ara fent un parèntesis amb això de la poesia. El dissabte, allà al Siglo, es van passar unes pel·lícules de Mignoli. Espectacular.
Vinyoles, perdó.
Espectaculars, però espectaculars de veritat. Un home que s'ha adelantat al seu temps, una plàstica increïble, O sigui, vaig quedar emocionat, li vaig dir amb ell, perquè va ser una cosa... Vull dir que coses molt bones a aquest poble, i n'hi han. Però es queda, doncs, amb això, el Siglo, un espai reduït, tancat estava de gom a gom, t'he de dir, no té una transcendència. Aquelles pel·lícules que van passar, jo feia anys que no veia una cosa tan interessant per la plàstica, pel discurs, per la manera de fer. Bueno, doncs és un senyor que corre per aquí, que li fa més o menys cas, però vamos, això té de transcendir. Vaig trobar amb en Fornells, allà en Xavier Fornells, que ho va dir.
L'expresentador d'aquesta tertúlia.
Molt bé.
No, però vaig necessitar tu, digues, perdona.
Sí, sí. I, esclar, ell opinava el mateix, que això tenia de transcendir, això tenia d'estar a la Filmoteca Nacional de Catalunya, que això es tenia de conèixer, que no es coneix. Fa 3 o 4 anys, amb una inauguració meva que vaig fer a Nova York, la gent d'aquella Nova York me guarda les coses que s'han fet per allà, i tot, i m'ensenyen catàlegs, i després vaig llegir un article d'un senyor que ara no me'n recordo com es deia, un crític d'art, que deia que a l'art dels mitjans del segle XX fins al XXI es tindria de revisar tot, que es tindria de revisar absolutament tot. I jo penso que l'art de Sant Cugat també es té de revisar. També es té de revisar perquè hi ha uns noms que sonen molt, i quan a Vinyoles no està dintre aquests noms, em xoca molt. O sigui que jo crec que el que deies tu, hi ha coses a fer molt i transcendeixen el que és la ciutat, i jo trobo a faltar això també. Les ganes de transcendir, perquè coses n'hi ha per fer. O sigui, i es fan, però es fan a un nivell petit, local, que no acabo d'entendre per què es fan d'aquesta manera. Jo no ho acabo d'entendre.
Jo ara, seguint una mica el discurs d'en Bernat i el teu, Lluís, et diré una cosa. A veure, en primer lloc, la ciutat, jo penso que s'està intentant últimament que no giri voltant del monestir, però no ens n'oblidem pas que és l'únic monument que pot atraure gent de fora. És a dir, no ens equivoquem amb això. O sigui, hi ha una últimament s'ha parlat molt, aquí hi ha un pla estratègic de turisme cultural, és un pla estratègic que a més va fer una empresa de fora, cosa que a mi m'emprenya molt, ja ho dic des d'aquí, perquè no calia que fos que més que vinguessin de fora a fer un pla turístic, ho podien fer perfectament aquí, i el que van dir aquest la gent quan va acabar aquest pla turístic, ho haguessin pogut escriure jo, tu, en fi, 50.000 de les persones que hi ha per aquí. Bé, efectivament, la ciutat, qualsevol ciutat que pretengui tenir la projecció de tipus turístic cultural, insisteixo amb aquest adjectiu a continuació de l'altre, necessita fer crear un calendari de fets que siguin que tinguin ganxo perquè vingui gent de fora. En aquest moment, l'única cosa que està portant gent de fora amb una xifra que
no, perdona, perquè sé per on vas i em sembla que no m'he explicat bé. No em refereixo a la sombra del monestir, em refereixo metafòricament.
Sí, no, ja,
el monestir,
evidentment,
és la cosa més important que tenim a la ciutat.
No, ja et dic. L'única cosa que en aquest moment comença a portar un públic és els petits camaleons. El Festival de Petits Camaleons porta famílies amb nens que venen de fora al festival aquest. Bé, anem a fer una comparació. Hi ha uns llocs, per exemple, la Fira de Tàrrega aporta 100.000 persones un cap de setmana a Tàrrega. A Manresa, amb la Fira de Mediterrània, passa exactament el mateix. A Sitges passa 3 vegades a l'any, això. Per vegades a l'any hi ha 3 coses que fan que hi vagi moltíssima gent, evidentment, sobretot el Festival de Cinema.
A Montblanc passa tot l'any. Tot l'any hi ha mil històries que mil persones van a...
Per tant, vol dir que, efectivament, s'ha de... Però hi ha un problema que no el podem deixar al marge, o hi ha una qüestió que no podem deixar al marge. Sant Cugat està massa a prop de Barcelona. És així. És a dir, per moltíssima gent, que venen aquí, si tu, sobretot de fora, jo vaig veure un petit autocar amb japonesos que baixaven a veure el monestir. I precisament baixaven a veure el monestir un dia que no podien anar-hi, o que s'hi van mai anar-hi, perquè hi havia els petits llibres, contes infantils, i a dintre del claustre, i no, allà es podia entrar, però no es podia veure bé el claustre, com tenia que ser, com es tenia que haver fet. Molt bé. Doncs aquesta gent, segur, que els hi pregunta, diu que van estar en un monestir a Barcelona. Perquè, clar, estem massa a prop. Estem massa a prop.
Bueno, però això, mira, això
aquest és un problema que s'ha de solucionar i es pot solucionar. Però doncs no oblidem que és així. Ara, fa falta una sèrie d'esdeveniments que aportin o que facin venir gent. Seguríssim.
Però fer les coses també amb criteri, no? Perquè fa dos o tres anys que ens hem inventat la fira medieval, diguem, que fins ara no fèiem aquí a Sant Cugat. Amb un criteri que és, agafo qualsevol paradista de Catalunya, diguem, que porti una túnica a l'hora de vendre això, i no texans, el poso aquí, i que vengui formatges, diguem. Clar, això no és una fira medieval.
Això no és res.
Doncs això és el que s'ha fet els últims anys, diguem, aquí.
Bueno, que sempre s'ha fet una vegada, això, no?
Parell, no? Hi portem?
Una vegada. Amb el patrimoni viu, no?
No, el patrimoni viu.
Fira medieval has de fer.
Però és igual, però el patrimoni viu és cosa mateix, Sí, amb les paradetes. Sí.
Bueno, però això que estàs dient tu, home, que si Barcelona aquí al costat, sí, és un desavantatge, però pot ser un avantatge estupenda, Perquè no, els creuers aparquen a Barcelona.
Però ho dic per singularitzar el fet de Sant Cugat.
Sí.
O sigui, no. Tu no pots... Mira, la gent que va a ESADE,
sí,
estava en una escola de management de Barcelona.
Sí.
Escolta'm, segur... Segur que els papes que estan aquí diuen el meu fill està a Barcelona, a ESADE, en una escola de tal. Segur que no diuen Sant Cugat.
Doncs serà culpa de la ciutat que no fa la feina ben feta.
No.
Home, jo sí, jo veig així.
Terrassa també està a prop de Barcelona. I fan un festival de jazz, que també existeixen milers de persones, i milers de persones a Vall Paradís, cada finals de març, diguem.
Terrassa està a 50 quilòmetres de Barcelona.
Bueno, està a 40 minuts només, diguem. Nosaltres estem a 25.
No està a metro aquí tocant.
Escolta'm, deixa'm posar un exemple que em sembla que s'ho veurà molt clar. Aquesta discussió la vaig tenir, jo soc de Masnou, del fill de Masnou, i la vam tindre a Masnou també. Que deien exactament el mateix que tu estàs dient. No, que aquí, escolta'm, jo me'n recordo de petit, que la verbena Santa Rosa de Masnou anaven trens especials de Barcelona i feien nit a Masnou, esperant que la gent sortís de la verbena per donar... Què vol dir? Que la verbena de Masnou tenia tanta personalitat que la gent de Barcelona venia a Masnou i es llogava un tren. Bueno, pues, si la gent de Barcelona no puja a Sant Cugat és que estarem fent alguna cosa malament a Sant Cugat.
No dic pas que no.
Bé, no ho dic per això. Que no, jo no trobo que sigui un desavantatge tindre una gran ciutat al costat. Jo ho veig més positiu, trobo que és un avantatge perquè Barcelona té un port que paren els creuers. Si es fes publicitat que aquí tenim un monestir, el que tu dius, mira, el que tu has dit, Eduard, és una cosa que jo deia quan anava a l'escola Massana, als anys 60. Heu vist, hi ha un grup d'estrangers a les Rambles. Bueno, ara seria difícil trobar un grup de catalans a les Rambles. I tu ara em dius el mateix, em dius, un petit autobús amb japonesos, cony, si tindria de ser la normalitat, que hi haguessin japonesos amb els...
No estic dient això. Jo estic dient que van venir un grup de japonesos i que no van poder entrar bé
perquè,
al monestir,
pues mira, encara,
perquè estava ocupat per una cosa que no tenia que estar ocupada al claustre.
Encara m'ho poses millor.
Això és el que dic.
Encara m'ho poses
millor.
És a dir,
el que estic dient és que el que fa falta és que hi hagi un horari obert,
doncs,
de visites al monestir
millor.
I que al costat del monestir hi hagi una zona perquè puguin aparcar els autocars,
vale.
I que hi hagi un tracte fet amb els tours operadors perquè portin els autocars aquí cada dia.
I així estem totalment d'acord.
El pla estratègic de turisme ja recull tot això, diguem, perquè si no, perquè fem un pla estratègic de turisme.
Hi ha moltes pàgines, hi ha moltes pàgines. L'altra cosa és que es posi en pràctica com estic a posar. O sigui que això, a veure, la teoria sobre el paper és molt fàcil de fer. El que és difícil de fer és posar a la pràctica determinades coses i tenir les idees bastant clares en aquest sentit i fer els passos sovint. Aquí el que falta és un patronat. Aquest monestir no té patronat. Per tant, aquest monestir està partit en dues, en tres administracions. Així és impossible poder funcionar. Impossible. Té que haver-hi un sol element que faci que aquest monestir funcioni com a monument, per una banda, no només per la visita, sinó per la seva conservació. No ens n'oblidem. i les facin determinades coses en el seu entorn, i que es tanqui un monestir com a tal monument públic, que és important, molt important. Aquest seria un aspecte. Ara, a més, té que haver-hi un calendari, com dic, de fets que transcendeixin, com el que apuntaves tu, Lluís, que transcendeixin i que portin gent, que atraguin a molta gent per venir aquí a fer, a veure això específicament. És a dir, l'única fórmula que hi ha és que hi hagi una, alguna cosa que la gent, d'on sigui, sàpiga que només la pot fer i veure aquí.
No estic d'acord. No és que només la puguin fer bé i veure
moment,
aquí.
En un moment determinat. En un moment determinat,
d'acord. Ah, perquè sí, hi ha infinitat d'esdeveniments, diguem, que es reprodueixen, doncs, arreu dels Països Catalans o arreu del Principat, diguem, al llarg de l'any. És a dir, Petits Camaleons és un festival, doncs, dirigit a nens, però hi ha el Primavera Sound Kids, el Summer Kids, perdona, el Primavera Sound també té una secció per nens. És a dir, que activitats concretes per un públic concret en un moment determinat, diguem, es pot anar rebatint, diguem, això, que no és el problema és que hi ha moltes ciutats, doncs, en aquest país, doncs, que s'han buscat el seu espai en coses concretes, abans ho esmentaves, a la Fira Mediterrània, a Tàrrega, a Vic, a Montblanc fan 1.000 fires al llarg de l'any, de fet Vic fa 1.000 fires al llarg de l'any, tu vas a la Fira Medieval de Vic i està absolutament a rebentar, i ja no sé si per la seva qualitat o per la seva trajectòria, diguem, i història, doncs, a darrere, i que els últims anys, doncs, s'ha fet un lloc, doncs, important en el calendari, no? Però sí que és cert que trobo a faltar, doncs, alguna cosa aquí a Sant Cugat, que diguis, ostres, mira, aquest cap de setmana a Sant Cugat ja sabem segur que passa això, no? Però el que deia el Lluís abans, tenim 1.000 coses, però que són molt petites, diguem, no? Festa Tardor, Patrimoni Viu, no sé què, i jo crec que ens falta una miqueta, doncs, de plantejament així en global, no?
Segur.
I jo crec que està molt bé que els Petits Camaleons triomfi, però clar, Petits Camaleons passa al Teatre Auditori de Sant Cugat, diguem, no? Allò molt concret, allò amb un radi, diguem, de X quilòmetres, X metres quadrats, si vols dir-ho així, i ja està, ja es queda allà. Llavors la persona que ve de fora aparca darrere del Teatre Auditori, que acaba Petits Camaleons, agafa el cotxe, se'n va d'això, i no ha visitat Sant Cugat en la seva estada aquí per veure Petits Camaleons, diguem, no?
Però per quin sector podríem apostar? Aquesta és la pregunta, no? Perquè, home, no farem un festival de cinema per competir amb Sitges ara, o no. Farem un mercat de música viva per competir amb Vic. Vaja, una mica kamikaze.
La nit de l'art era l'única nit que hi havia a Catalunya. La nit de l'art es va expostar, jo me'n recordo, un any que vam haver-hi 12 mirors pel carrer, a les galeries de Sant Cugat i als espais de Sant Cugat. O sigui, el que passa és que fa falta apostar fort per alguna cosa. Si anem apostant molt petites dosis, jo no sé, perquè és clar, tampoc, m'imagino que no hi ha pressupost per fer 2.000 coses a l'any. Ara es tindria d'apostar, doncs, no sé, els savis de la ciutat es tindrien de reunir i decidir per el que s'aposta i apostar fort, perquè el que no pot fer, que després la societat civil fa esforços per fer coses i després, bueno, allò es vagi diluint, al final s'ho queda l'Ajuntament, queda com una cosa, bueno, vostè de fer cada any es fa, és que jo preferiria que no es fes, o sigui, que es fessin menys coses i més potentes, vull dir, si es decideix que la nit de l'art es té de tancar, doncs es tanca la nit de l'art, o sigui, es decideix, jo ho trobo bé, ara que postin alguna cosa per fora, a mi em sap greu que aquesta ciutat no tinguem un cap de setmana o una setmana o un dia d'algú molt potent. A mi em dona cel·los, han fet el festival de cine de Sitges, escolta'm, doncs, es va apostar pel festival, festival és conegut arreu. Bueno, jo, aquesta ciutat, que és té tanta vitalitat, tanta força, que se'ls hi va per 2.000 forats, potser si sortíssim per 3, escolta'm, seria més interessant, dic jo, no ho sé.
No és per autocitar-me, però l'any 2011 vaig escriure una columna a cua.cat que es deia Deures pendents, que parlava precisament de la necessitat de fer un festival o alguna trobada així d'aquesta magnitud amb ganes de projectar la imatge, i des del 2011 no és que jo em consideri prescriptor del que ha de fer l'equip de govern, però vaja, veig que és una idea que compartim amb uns quants, vull dir que jo no he dit res fins ara, que
consti. Jo vaig escriure fa poc també una columna per anar, no fa tants anys, sinó fa 3 mesos, parlant d'aquest fet de, perquè hi havia una persona que va escriure Sant Cugat, li fa falta un ganxo, i vaig dir un ganxo i algú més. perquè precisament es tractava d'això, o sigui, té que, hi ha d'haver algun tipus d'element que aporti aquest intent de que durant una setmana... El Festival de Poesia, per exemple, hi ha més de 40 actes a diferents llocs, no? Entre els que es fan al Teatre Auditori, els que es fan a la Casa de Cultura, els que es fan a diferents...
A les galeries.
A les galeries, com per exemple a Casa d'en Lluís, etcètera, etcètera. Doncs, clar, el tema és quina quantitat de gent atrau això? I sobretot, una cosa que ja sabem tots, quan es repeteixen? Perquè, en definitiva, hi ha el grup de persones que ho segueix i que acaba d'un lloc, surt del lloc i se'n va corrents cap a l'altre, per exemple, per això no poden ser massa seguides amb l'hora, perquè si no, no arriben. Però són els mateixos. Però això és normal, això no ho atribuïm només aquí. Jo, a Barcelona ciutat, doncs, en segons quins llocs, sempre m'he trobat a la mateixa gent. Ens hem fet grans junts, podríem dir, no? Els veig a la inauguració d'una exposició i dic, mira, aquell tal. I els veig a tots els mateixos. Per tant, el que passa que, clar, a Barcelona aquesta minoria, diguem-ne, que busca la cultura, doncs són 5.000, 10.000, i aquí som 200. És la diferència, només.
Sí, però mira, Jan, jo torno a la meva, la nit de l'art. Tu l'has viscut, i tu també. Vull dir, la gent es passeja. O sigui, una vegada vam fer vam posar unes pegatines a la gent i van ser 3.000 persones en una nit. Són moltes persones que estaven passejant per Sant Cugat. No parlem dels restaurants que s'omplen i els tios... O sigui, però, bé, aquesta s'ha demostrat que era un èxit. Ara no sé si ho és tant. Es va demostrar que era un èxit. Bueno, jo deixava morir aquestes coses o transformar-la en una cosa rutinària que es fa cada any perquè toca fer-ho. Bueno, no crec que sigui el camí.
En el cas de l'Amic de l'Art hi ha un problema afegit dels dos últims anys, i que tu coneixes molt bé, que és inquibir-ho amb una altra cosa.
Això és un problema, sí.
I llavors sí. Això perd identitat de la nit de l'art quan això està dintre d'una setmana de comerç.
Sí, sí.
En primer lloc, per dos motius. Una, perquè malament rai quan ho enfoquem pel tipus de comerç.
Sí, sí.
I això ja de per si és fatal. I després perquè hi ha aquesta inconcreció. Llavors determinada gent, com millor per resulta que va a la botiga no sé què, perquè resulta que aquella setmana, o aquell dia, o dos dies, estan fent un descompte o unes ofertes especials, a la vegada hi ha una galeria al costat que està oberta que no sé què. Ja no sap si la galeria té a veure amb els descomptes que
faran
no
sé què.
Sí.
No, ben pintura, però no sap si està dintre d'aquest conjunt. No, això és això. I no ho desvirtuem. Sí. Tu i jo, personalment, doncs ja ho han tractat amb una taula corresponent, sí. I el cas que ens han fet ha sigut zero.
Reduït.
Però és que el problema de les taules en aquesta ciutat és que també és una cosa que es va rebatint els últims anys, eh? Diguem que tu convoques una sèrie de gent per parlar d'unes coses, arribes o no a unes certes conclusions, però en tot cas hi ha una sèrie de comentaris doncs, sobre la taula. Escolta, i el més calent segueix a l'Aigüera, i de fet passa amb Festa Major, muntes unes jornades molt bones, amb gent molt bona que en sap molt sobre festa, cultura popular, etc. arreu de Catalunya, van venir durant dos caps de setmana, interessantíssim, s'engeguen una sèrie de comissions, hi ha una sèrie d'aportacions, en aquest cas, doncs, algun tècnic de l'Ajuntament et diu, no, mira, això, l'aportació que estàs fent no és exactament el que està passant, per tant, l'aportació ja teva ja no serveix, i escolta, a més que l'any a l'Aigüera, i portem 5 anys d'una comissió gestora provisional de la Festa Major, d'aquests 5 anys la comissió gestora ha dimitit 3 anys, val? Per tant, és absolutament lamentable, i portem 5 anys de provisionalitat. I això és el que no pot passar, però sembla que algú doncs, vol que siguin així. Què vull dir amb això? Que és que engeguem comissions, en parlem, debatem, la gent escriu columnes, i aquí les coses, escolta, costa de moure-les, costa moure-les molt, i és una pena. És una pena perquè justament amb el tema de la Festa Major, ostres, aquelles jornades van ser, vaja, es va abordar del bo i millor que hi havia a Catalunya amb diferents doncs, aspectes i vessants doncs, de la festa, no? Vaja.
Qui no va venir ahir? Anaves a afegir una cosa més, Eduard? Ho dic perquè no.
Bueno, podíem estar...
Sí. No, tenim pendent...
Sort que això era el cap de setmana, eh? Sí, què tal el cap de setmana?
I no hem parlat tot el cap de setmana.
Tenim pendent que un dia vingui el regidor de Cultura, si us sembla, un dilluns, el convidem, i...
oblidem, entre cometes, l'actualitat més recent aquell dia i parlem d'aquests temes i li exposem format tertúlia.
Jo,
tertúlia, eh? No cal que sigui ni un interrogatori ni... Sí. I vaja,
mi,
sobre la taula se li donen totes aquestes opinions que teniu vosaltres.
Per mi no hi ha cap problema, el que passa
que... Segur que ja ho has tractat diverses vegades amb ell, vull dir.
No, però no. Jo ja el tinc ja tractat, retractat, escrit, en fi. El que passa és que no ens oblidem de la cosa, i suposo que ningú se n'oblida, i és que estem en un moment... que no sabem exactament en quin temps. Teòricament hi ha unes eleccions
ara
municipals aquí, però falta veure què és el que passa. I amb aquestes circumstàncies, en qualsevol circumstància és fotut, però amb aquestes encara ho és més.
Deixa'm empalmar els dos temes.
Empalma.
Qui no va venir ahir a Sant Cugat, perquè era a Barcelona, a la plaça Catalunya, i no va venir a la inauguració del Festival de Poesia, és el conseller Ferran Mascarell, ho dic perquè aprofito i així ja lligo, i bàsicament perquè va anar a aquesta manifestació, concentració de l'ANC. L'ANC i Òmnium exigeixen unitat als partits i eleccions abans de 3 mesos, aquest és un dels titulars. Durant obre la porta a replantejar-se la relació si Convergència vol anar amb Esquerra en aquesta candidatura conjunta que s'ha dit o que s'ha proposat. També hem tingut declaracions de Joan Herrera. Jo no votaré perquè no es planteja una proposta de vot el 9 de novembre. També hem tingut reaccions del Partit Popular, Alicia Sánchez Camacho, el que es manifesten avui, en referència a aquest diumenge, no representen el poble de Catalunya. En paral·lel, 19.400 persones ja són voluntàries per a la cita del 9 de novembre. Tot això en poc més de 2 dies. He intentat fer una bateria de titulars del que va passar i ara els demano quina és la seva reacció a aquesta demanda d'ANC i Òmnium, unitat als partits i eleccions abans de 3 mesos. Qui vulgui. Lluís, digues.
A mi m'agradaria, perquè també per empalmar-ho, com tu.
Lliguem-ho tot.
Lliguem-ho tot.
No ens empalmem massa, eh?
Sempre agafeu...
Dilluns és molt de Maria.
Sempre agafeu les coses pel cantó calent.
Parlant del senyor Mascarell, com tu has parlat, em va fer molta gràcia perquè hi ha una imatge que és la tinc gravada, no? En un moment donat del discurs no sabia si aplaudir o no aplaudir. I això em va xocar molt. Vull dir, va haver un moment de dubte, que és quan es va demanar les eleccions a 3 mesos vista, no? Va haver una imatge que va quedar amb les mans així i després se les va fregar. Era una imatge, jo crec, trista. Trista perquè fins ara hem estat jugant un partit i ara han canviat tot. Ara es veu que per mi és una pena i tinc d'agrair a la societat civil que ho ha posat clar. Fins ara estàvem jugant una cosa i ara han sortit els partits. Què interessa més? Què m'interessa més? I aquí això és greu. És greu perquè jo pensava que anàvem tots per una carretera i decidits a arribar a un lloc, no? I ara veig que surten els egoismes de partit. I noi, és trist. Per mi això és trist, no? Jo crec que ahir la societat civil ho va deixar ben clar, el que vol, i ara els polítics han de decidir si fan el que volen els seus votants o fan el que els interessa més a les cúpules del partit, perquè em sembla que les coses estan bastant dividides.
El Bernat diria que no està gaire d'acord.
Jo no estic gaire d'acord. De totes maneres, començo com a començat ell i em sembla, en fi, absolutament lamentable la presència de l'Helena Rakòsnik a l'acte d'ahir, per un fet, perquè si el president Mas no vol anar a l'acte, no cal que enviï la seva dona a l'acte. I jo no dic que la seva dona no pugui decidir independentment del que fa el seu marit si assisteix o no a l'acte, però enviar... com sembla que va fer, diguem, no? la dona, perquè el president doncs, no s'hi vol significar, que va significar, etc., i donar el poder, entre cometes, al poble, a la ciutadania, en fi, em sembla fora de lloc, i més fora de lloc quan la Carme Forcadell va demanar al president convoqui eleccions, i el Fran Mascarell i la Gana Rigau i ella doncs, no sabien on mirar, no? Exactament, i per tant, escolta, si has d'anar a un lloc on no saps on mirar, no hi vagis. Ho sento, eh? En qualsevol cas, sobre el tema dels partits, jo crec que hi ha una sèrie de coses, diguem, que s'han de tenir en compte, diguem, en primer lloc. Si de moment no ha sortit exactament què ha passat a les cimeres, a les diferents cimeres, o no ha acabat de descendir, és justament pel procés contrari que comentaves tu, diguem. És a dir, el dia que s'expliqui què ha passat allà dintre, entre els diferents partits, doncs llavors potser, o si es comencés a explicar ara, vaja, i llavors potser sí que seria un tema de partidisme, diguem, no?, per explicar exactament doncs, a quin partit juga cadascú, perquè de fet això s'hauria de posar sobre la taula. Escolta, fem un exercici de transparència, expliquem què ha passat allà dintre i segurament veuríem que no és una qüestió de que els partits estiguin fent partidisme, no, perquè si l'estiguessin fent, ja que estaríem molt pitjor on som ara mateix, diguem que tothom intenta doncs, mantenir-se i, escolta, a partir d'aquí, a veure si ens en sortim, intentem doncs, encarrilar un altre cop el procés, no? Però jo crec que aquí, vaja, tothom està bastant callat, diguem, perquè jo vull citar un tuit que va fer Lluís Llach, que va dir que si de quatre parts, tres diuen una cosa i un diu una altra cosa, és que potser les tres parts que diuen una mateixa cosa estan bastant en la línia del que realment va passar, no? Per tant, en fi, apuntar a aquest tema i a partir d'aquí, jo crec que òbviament doncs, hi haurà unitat per qui vulgui la unitat, així de clar i senzill, unitat, no, i ja no em refereixo, ja no parlo a llistes, etc. De fet, per exemple, les eleccions europees es demanava unitat, es demanava una llista unitària, Esquerra va optar doncs, per no anar a una llista unitària, i quin va ser el resultat? Doncs de maximitzar resultats, és a dir, amb números en mà, una llista Convergència Esquerra a les eleccions europees hagués donat 2 eurodiputats independentistes, amb llistes separades en va donar 3 eurodiputats independentistes. Per tant, el fet de la unitat en quant a llistes no vol dir maximitzar els beneficis, però això és una cosa que hem de tenir clar. Jo crec que la unitat va molt més enllà.
M'estava referint a aquesta
unitat. D'acord. Jo ho apunto i ja està. Jo crec que la unitat és una unitat d'acció molt més àmplia, que doni cobertura a tota la ciutadania que hi va sortir al carrer, però que portem anys sortint al carrer. No? Per tant, crec que vaja, tothom s'està allò mossegant una mica la boca, jo crec que està bé que passi això, veurem com evoluciona en els propers dies. Jo espero doncs, que tothom que estava doncs, en el vaixell segueixi estant-hi i, en fi, no sé, confiem una miqueta doncs, en que no, els partits no desenvoluparan aquest partidisme, diguem, que jo crec que hi ha alguns partits que prou se n'estan guardant de fer partidisme amb aquest tema.
Fins Eduard. Aquí, sí.
Havia escrit una cosa que es deia s'acosta el dia i hi ha molts plans. I ho acabava una frase dient i nosaltres no els sabem. Els plans, vull dir. El que fins ara havia passat d'alguna manera, vull dir, fins que va haver-hi aquestes tres, diguéssim, reunions que a mi d'entrada em semblen ridícules. Per mi aquestes reunions fetes com es van fer i com es van plantejar, em sembla un ridícul espantós. Home, perquè no cal. És a dir, ens tanquem, la segona vegada ens volem tancar sense que ho sàpiga la gent i hi ha 50.000 periodistes allà fora esperant. I la tercera vegada ens tanquem...
No hi havia 50.000 periodistes, hi ha un periodista que ho va filtrar i a partir d'aquí tothom ho va saber.
Igual, el resultat últim va ser aquell, que per mi era absolutament... Per mi era ridícul allò, és ridícul. I llavors jo penso, si ens hem de tancar per parlar de segons quines coses ho hem de fer-ho d'aquesta manera, amb un secretisme i no sé què, ja diuen, no, és millor així perquè d'aquesta manera allò que hem de tractar, fins que no estigui decidit, fins que no estigui pactat bé, no convé. A mi personalment tot això em sobra. Perquè en el fons el que estic veient és que efectivament els interessos partidistes estan per sobre de determinades coses que ja tothom ha dit, com a mínim, de portes en fora, que hi està d'acord. I, per tant, tot això a mi em sobra. La setmana passada va haver-hi una escena, un moment públic que per mi em va acostar a la persona que va ser protagonista, que va ser el sanglot de l'Oriol Junqueras amb les seves declaracions a Catalunya Ràdio. O sigui, va ser l'única imatge i l'únic so que a mi em va semblar que responia a una cosa real, una cosa sincera d'una persona que efectivament està en un lloc determinat perquè creu que personalment hi ha de ser-hi, etcètera, etcètera, i que en canvi no juga tota aquesta tramoia, tota aquesta estratègia, tota aquesta cosa política que a mi cada vegada em fot més fàstic. Perquè, efectivament, en tota aquesta situació, per mi només hi ha una cosa claríssima, una cosa molt clara, i és que hem de saber realment, aquest país, què volem, tots els que formem part del país, i només hi ha una fórmula, no n'hi ha cap més. I més igual els partits, i més igual, tant me fot, que la gent tingui aquesta capacitat de poder dir, de les 100 persones, 85 van a un lloc, foten el seu i diuen, volem això, i ho sabem a partir d'aquest moment, i a partir d'aquí, els partits que facin les seves estratègies i facin el que vulguin, que per alguna cosa són partits. El Confuci explicava, deia que ella no era partidista, perquè partit vol dir partir la realitat. Molt bé. Aquesta és una fórmula com per sortir per la tangent i dir, però jo tampoc, no. Jo en un moment determinat vull una cosa o vull una altra, per tant, formo part d'aquesta sí o d'aquest no o d'aquest tant me fot. Però és veritat, en moments determinats el partidisme ha de desaparèixer. Ha de desaparèixer. I veiem, jo menys veig, que no desapareix.
No desapareix d'ençà d'una setmana, perquè això, jo també és una cosa que vull comentar, és a dir, fins fa una setmana tots plegats estaven molt orgullosos de com havia anat. Hi havia hagut moltes reunions molt complicades, diguem, en el qual que es van arribar a superar, diguem, quan no se supera una d'aquestes reunions, llavors, clar, o sigui, aquest secretisme, aquest partidisme, els polítics tal, doncs ho arreglem un altre cop. Escolta, posem en valor el que realment teníem, diguem, no? Perquè bé que tots vam estar d'acord amb el secretisme amb el qual es va portar la gestació de la pregunta i la data, diguem, del desembre de l'any passat. I vaja, i va anar perfecte i tots estan molt orgullosos d'aquella foto.
Jo no estic d'acord, no?
Tampoc,
per què?
Perquè jo penso que la pregunta, o sigui, la forma en què està feta la pregunta és una demostració claríssima d'això que estic dient jo. És a dir, la pregunta, per tant, només és una, sí o no.
Estic absolutament d'acord. Ah. Però si els partits que volíem una pregunta de sí o no haguessin només volgut una pregunta de sí o no, no estaríem on som. I aquest és el gran problema.
Però aquesta és l'estratègia que tinc jo de partits que fa que les coses no funcionin. A veure, estem dient una cosa quan, per exemple, hi ha un senyor, per mi, ja he dit això i això ho sap en Pep, que és un misteri de la naturalesa, que és el senyor Duran i Lleida. És un misteri de la naturalesa. Però escolta'm una cosa. Si jo fos el president de Convergència, ja hagués dit, escolti'm, fora, s'ha acabat la coalició, no podem estar en coalició, o sigui, jo no puc estar convivint amb un partit que està dient i està fent el que està fent. Hòstia, no pot ser. Per tant, s'ha acabat. I mentre esteu... Bueno, ja ho veus en aquest moment, que està dient el senyor Daniella. I jo dic, i això ho sorprèn? Per favor, la sorpresa seria el contrari. És que és increïble.
Veurem, no?, què passa entre Unió i Convergència i quines conseqüències pot tenir també per als municipis, ho dic ja mirant de cara als municipals. Qui diu, o qui posaria ara la mà al foc que Convergència i Unió es presenta en una sola candidatura a les eleccions municipals?
Jo no.
No, vull dir que...
Jo tampoc, com està el país...
Ara, els pregunto, aniran a votar el 9 de novembre, tal com està plantejat ara? Si volen respondre, no cal respondre si un no ho ha decidit o no vol dir-ho, vull dir, només faltaria.
Jo sí que aniria per un tema, perquè en cap cas pot fracassar el 9-N. En cap cas no podem permetre's el luxe de que l'independentisme rebi la primera gran derrota, diguem, dels últims anys. No ens ho podem permetre. Per cert, votaré i soc voluntari.
Ets voluntari.
Jo crec que... Jo no votaria, però votaré perquè primer veuré televisió espanyola, sentiré uns comentaris i després aniré a votar ràpidament.
O sigui que sí que votaré. Jo votaré exactament igual com vaig anar a votar la vegada que es va fer aquí fa... Dos anys?
No, quatre anys.
Cinc anys.
Quatre o cinc anys,
sí. Era molt jove.
2010
o 2000, finals de 2009. Més o menys ja ens entenem.
Doncs igual, perfectament igual.
Molt bé, doncs...
Ens ha faltat una hora de tertúlia avui. Eh?
Sí, avui encara tenia més temes aquí apuntats, però vaja, ja ens trobem la setmana que ve. Bernat, Lluís i Eduard, moltíssimes gràcies. Que vagi bé la setmana. Molt bon dia.
Gràcies.
Bon dia.